No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Començam el programa avui dimarts 14 d'octubre. Tenim de moment de 9 graus de temperatura, temperatures estables. El que no és tan estable és la meteorologia, el temps. Recordam que el govern va decidir que els centres educatius de les Balears obririen aquest dimarts, encara que les illes estiguin en aquesta alerta taronja per pluges i per tempestes. D'aquí pràcticament una hora i mitja es tornarà a reunir el comitè assessor del Meteoval després que aquest vespre varen decidir no prendre cap mesura addicional. A Eivissa, de nou, ha estat l'illa on més ha impactat aquesta dana Alice, amb més força, podríem dir, perquè continuen encara totes aquestes tasques de reparacions, reparacions que varen començar just després de la primera tempesta el passat dia 30. Un dels punts més conflictius, de nou, la carretera de l'aeroport, que va patir grans desperfectes des d'aquestes primeres pluges de fa uns dies. Una zona en la que la Unitat Militar d'Emergències continua fent feinada valenta. Avui, al llarg del nostre programa, concretament a partir de les 10, podrem comptar amb el tinent coronel Àngel Martínez Puy, cap del tercer batalló d'aquesta unitat, i així ens podrà explicar com és l'evolució d'aquestes tasques. També sentirem els comerciants, els grans afectats d'aquesta dana, perquè les dades d'una enquesta feta per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i de Formentera corroboren, Joan Ferrés, la magnitud d'aquests danys i què ha suposat per tots els seus comerços.
Així és, Marta, bon dia. Sí, de fet, diuen que pràcticament el 84% d'empreses enquestades es van veure afectades greument o moderadament pel pas de la tempesta. Després tindrem el president de la PIMEF, Alfonso Rojo, qui assegura que la majoria de les empreses afectades tenen locals a Vila, Figueretes, Es Viver i a Platja d'en Bossa, encara que algunes també es troben a Sant Agustí, a Cala Vedella o a la carretera de l'aeroport. En el cas de Mallorca, ha estat una nit de pluges intenses, però sense incidències destacables. Per això, algunes zones han estat tancades als vianants, per exemple, el Passeig Sagrera de la Ciutat o el Parc de la Ribera, Platja de Palma. I pel que fa a les connexions, les pluges i les tempestes també han afectat els aeroports de les illes. A Eivissa i a Menorca la situació s'ha normalitzat. Ahir a Sant Joan Aena va informar de retards generalitzats i fins i tot es varen cancel·lar algunes connexions interilles, però avui la situació ja s'ha recuperat.
Les pluges d'aquests darrers dies, malauradament, s'han deixat notar poc, però, en els embassaments de la Serra de Tramuntana, perquè atenció a aquesta xifra, segons dades facilitades per Emalla, l'embassament del Gorg Blau amb una capacitat de 7,3 hectòmetres cúbics està només al 26% de la seva capacitat. Cúber, on hi caben 4,6 hectòmetres cúbics, està també pràcticament al 28,5% de la seva capacitat. Això vol dir que, en total, les reserves dels dos embassaments estan només al 26%, que és una xifra molt similar a la de fa ara just un any, quan estaven també pràcticament igual, al 27%. Si ho mirem en litres d'aigua, entre el Gorg Blau i Cúber sumen unes reserves de 3,1 hectòmetres cúbics d'aigua, quan la capacitat conjunta és de gairebé 12. Mos demanam si aquestes pluges no s'han notat molt als embassaments, però i als camps, perquè hi ha molts indrets on la terra ja ha perdut aquesta capacitat de filtració. No es pot acumular més aigua. Avui parlarem també amb els pagesos sobre aquesta qüestió. I destacam novetats, en aquest cas judicials, sobre l'acolliment dels infants migrants no acompanyats.
Ahir sabien que el Tribunal Suprem rebutjava la petició del govern de suspendre el trasllat de manera cautelar. L'alt tribunal diu que no aprecia la concurrència de circumstàncies d'especial urgència que requereix aquesta suspensió cautelar. La resolució dels magistrats ordena la tramitació de la petició de la cautela pel procediment ordinari i dona 5 dies a l'administració de l'Estat per presentar-hi al·legacions. El delegat de govern de les Balears, Alfonso Rodríguez, compareixerà a la Comissió d'Insularitat el proper dimarts per respondre sobre la crisi migratòria a les illes.
I a la nostra tertúlia també parlarem sobre habitatge, ja que la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que avui durà el Consell de Ministres noves mesures en matèria d'habitatge, encara que no ha especificat en què consistiran aquestes mesures. A les Balears, el govern pretén garantir, amb el suport de l'Associació de Promotors de les Illes, que el nou pla estatal d'habitatge, que actualment s'està negociant, pugui servir perquè els habitatges de preu limitat rebin aquestes ajudes estatals. D'aquesta manera, podria oferir-se als ciutadans de les Illes per un import més reduït. Són les 9 i quasi 10 minuts. Sempre tenim temps per la nostra frase del dia.
Una frase del dia, en aquest cas, relacionada amb l'utilitat. Diu així: ens aproparem, però feis una feina fantàstica. D'on ve, idò, aquesta frase? I de la va dir ahir Donald Trump sobre la inversió en defensa d'Espanya. Són les paraules amistoses que el president dels Estats Units va dirigir a Pedro Sánchez després de la signatura del Pla de Pau per a Gaza a Egipte, pot després de protagonitzar tots dos una salutació cordial a l'arribada de Sánchez en aquesta cimera organitzada pel mandatari nord-americà. La primera salutació entre tots dos en el nou mandat del president dels Estats Units va ser aquesta que dèiem d'ahir. I ho valoraran també en temps de tertúlia per veure què va suposar i també què hi ha darrere d'aquest gest, d'aquesta simple donada de mans, i que podem analitzar també d'aquest fest.
Ja t'he dit jo, que sense ser expert en protocol, que se poden analitzar moltes qüestions d'aquesta manera de salutació. Diuen, jo ja he escoltat algunes fonts que diuen que per part de Trump a Sánchez, no, ho veus que ho fa amb moltíssima força, ho estem compartint amb els espectadors de televisió, ho descrivim per als oients de ràdio, quasi li arranca el braç. I diuen que això és propi dels mascles alfa o dominants, no? Com dir, aquest és el meu terreny i jo tindré la... o estiré dominant, no?, aquesta situació per davant de tu.
Sembla que Trump estira, però Sánchez aguanta, per dir-ho d'alguna manera. Sí, Trump pega una estirada i Sánchez manté sa mà una distància intermitja entre una i altra. I Trump intenta dur sa mà cap al seu terreny. Però bé,
qui sap, si això vol dir també, t'estic intentant dur al meu terreny. No serem nosaltres qui ho analitzem, ni molt manco, sinó experts en protocol, perquè és veritat que és molt significatiu. També avui mos demanem de què parla tothom, que sempre fem aquesta petita reflexió del dia, i és...
I d'avui hem de confessar que és una, poden dir, una collita pròpia o una preocupació pròpia, per dir d'alguna manera, perquè una reflexió també que avui hem fet a la redacció. Atenció, en només 5 anys farà 50 anys que van viure els anys 80. És així, és una realitat. No hi ha volta enrere. Amb això sí que no hi ha volta enrere. Se tracta de sumar, se tracta de fer matemàtiques.
És que, mira, d'aquesta cançó que sona, va ser l'any 87, la més venuda, el single més venut, aquesta, Faith, i jo no me'n puc avenir que faci ja quasi 50 anys dels anys 80, perquè, és clar, és part de la nostra infantesa. Suposo que és una reflexió personal i deuen pensar, oients i espectadors, sempre se permeten aquestes llicències de fer-se vida personal, no?, molt evident a les nostres tertúlies i línies de debat, però és així. 50 anys dels anys 80.
A mi me passa molt sempre mirant l'any d'escot d'estat, no?, que sempre... Quan, dècades enrere, de fa 30 anys, fa 30 i pico, fa 40, clar, és que ja en farà també 50, vull dir, ja n'ha fet 50 i te'n dones compte que aviat que passa el temps i quines quantitats se sumen tan ràpidament, ni més ni manco que 50 anys, que pareix que no érem, i sí que érem, i bé, no ho sé, hem de reflexionar perquè estan passant coses.
Però ha estat l'excusa perfecta per deixar-vos aquesta cançó preciosa per començar un dimarts marcat per les pluges, per les tempestes, també per la calma, tot i que no podem davallar la guàrdia, però el pitjor sí que ha passat, i també mos deixam sempre en bona companyia, la nostra, la d'Ivan López dels Comandaments Tècnics, Andreu Tauler, Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz a la producció. Ens setam el dimarts.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, i Ivetres Ràdio.
9 i 14 minuts, els temps de tertúlia, de l'anàlisi de l'actualitat, repassa tots els temes que marquen o que centren les portades dels diaris, dels informatius, que conversarem tot d'una i comentarem amb els nostres contertulis. Ja aquí als estudis de Palma tenim a José Manuel Barquero i Necane Don Blas. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
I des d'Eivissa, Juanan Torres. Juanan, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Me permets que comenci per tu una vegada més, perquè la darrera vegada que vàrem parlar precisament era del mateix, de l'impacte que està tenint aquesta tempesta, aquesta dana Alice, que ve de Gabriel, recordam, perquè tot això ha estat una evolució. Afortunadament no ha estat tant com a les jornades prèvies, com a les pluges del passat dia 30, però clar, quan plou sobre banyat, quan són molt de dies, que no ha donat temps ni als comerciants a recuperar-se. Avui teníem constància d'una enquesta que ha fet la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, PIMEF, que deia, ho tenc aquí les dades, que el 84% d'empreses enquestades s'han vist afectades o greu o moderadament pel pas d'aquesta tempesta. Després nosaltres parlarem amb Alfonso Rojo, al capdavant dels comerciants. Clar, afortunadament no ha hagut danys personals, però danys materials. La UME continua fent feina a la reparació de les carreteres, infraestructures que també, perquè tornin a la normalitat, s'atorbaran un temps, però també, si parlam del factor econòmic, molts de comerciants molt afectats. Juanan.
Sí, així és. Encara no s'havien recuperat de la primera inundació del 30 de setembre i encara avui i encara hi havia gent traient aigua dels seus negocis. I bé, això encara, el que deu, no? plou sobre banyat. Evidentment, veiem, per exemple, el riu de Santa Eulària com se n'enduia dos cotxes amb aquestes torrentades. Veiem també negocis encara traient aigua quan ja se'ls havia inundat la primera ocasió, i aquesta enquesta de la PIMEF s'haurà quedat curta, perquè clar, només tenia en compte les inundacions del 30 de setembre. Per sort ja tenim la carretera de l'aeroport oberta, perquè ahir a última hora ja es va treure tota l'aigua que es havia acumulat aquest cap de setmana i començam a tenir un poc més de normalitat gràcies a que també ahir no va ploure ni una gota, per sort.
Trasllat aquestes declaracions del subdirector del periòdico Eivissa i Formentera, el nostre col·laborador Juanan Torres, aquí a taula, els nostres companys, abans de passar a altres qüestions, fem una valoració de l'impacte, no tan sols, evidentment, meteorològic, ha estat evident, no tan sols respecte a les infraestructures, que ha estat evident, ens alegra també la reapertura de la carretera de l'aeroport, però dins l'àmbit econòmic, a banda que ja vàrem dir, ho recordaràs, José Manuel, perquè tu hi eres el passat dia 30, com havia avançat tot això al tancament de la planta hotelera? Que, home, no molt de temps, però una setmana sí, ho varen haver d'avançar. Això suposa també, respecte als llocs de feina, uns canvis brutals, no? Un mes és molt de temps per un treballador. I ara ens parlen de tot el que suposa per la petita i mitjana empresa. 84% de les enquestades s'han vist afectades.
Bueno, es que aquí nunca, mejor dicho, yo he sobremojado.
Claro. Exactamente.
Es que en dos semanas ha sido tremendo. Hombre, el impacto económico, yo creo que esta vez no. Yo creo que estaba descontado de lo de hace dos semanas, porque no creo que esto. Hoteles, negocios que ya tenían pensado acabar la temporada. Por esta segunda megatormenta, digamos.
Sí, por la primera, ¿eh?
Sí, por la primera, efectivamente. Por eso digo que el efecto está descontado. Pero a mí había una cosa. Ayer, hablando con una persona en Ibiza, me contaba un poco el impacto psicológico también que tiene esto. Porque claro, yo insisto en que esto de la meteorología ha avanzado muchísimo, pero que esto no es una ciencia matemática. Es decir, no es posible prever al minuto y con exactitud lo que va a caer. Claro, una persona que ha sufrido en su negocio hace 15 días la barbaridad auténtica que ocurrió, de ahora repente ahora otra alerta nueva y dices, bueno, ¿y cuánto va a caer ahora?
O sea,
¿va a
ser lo mismo? Un matiz, San Juan, y no le he podido escoltar. ¿Qué es el que deies, Juana?
No, estava mirant les imatges, no?, que sobre el Pratet, és que la gent, parlàvem amb la gent del Pratet aquests dies i hi ha resignació, hi ha que cada quatre gotes que cauen a Eivissa, ja saben que ells han de posar la seva madera davant la porta, fer servir una espuma selladora perquè els hi entri el mínim possible d'aigua, i és el que deia, més llarg, el que deia en José Manuel, no?, de l'aspecte psicològic, de veure que ja donen una alerta, un avís groc a Saemet, i començar a preparar-se per si plou, només
quatre coses,
no torrentades com aquests dies, sinó que les infraestructures hidràuliques a Eivissa no estan preparades ja ni tan sols per quan plouen 10, 15, 20, 20 litres per metre quadrat, i això és el que no pot passar, i això és el que les administracions, entenc, que ara hi posaran fil a l'agulla, perquè és que si no, no es pot viure. Vull dir, jo penso que hi haurà empresaris que d'esgotament hauran de tancar ja definitivament les portes, perquè evidentment, si cada 15 dies estàvem en aquesta situació i els ajuts no arriben, perquè encara no... Ja. Es havia dit les administracions, consells, govern, ajuntaments, que serien ràpides, i encara no se n'ha sentit a parlar. La veritat que per aquests empresaris, petits empresaris, em refereix, és una situació molt frustrant.
Claro, pero mira, ahora que mencionabas Espratet, estoy viendo ahora mismo en el teléfono una imagen muy significativa que emitió precisamente IB3, que es una imagen aérea en la que se ve la gran barrera de hormigón que hay justo entre el desagüe, no del torrente, pero de la zona inundable, hacia el mar, y cómo hay un bloque de casas que yo creo que deben ser construidas de los años 80, por ahí, Juana, por el tipo de edificación que hay, Juana lo debe saber mejor, que claro, aquello supone una barrera totalmente de desagüe del agua, y es normal que los vecinos se quejen, porque es que igual esas casas no tendrían que estar ahí construidas, efectivamente, porque tiene toda la pinta de que aquellas construcciones de los 80 se hicieron en una zona que ya todo el mundo sabía que aquello, cuando llueve, se inunda.
Espretet, de fet, el nom ja ho indica.
Però
igual
además
que Torrent,
es que la imagen es muy significativa, porque hay un gran muro de hormigón justo delante del mar, cuando el agua desagua, no parece un torrente propiamente, pero sí que es una zona de inundación. Pues claro, es lógico que los vecinos estén preocupados, porque saben que aquello es una zona que se inunda cuando llueve. Afortunadamente ahora hemos tomado conciencia de que esto no hay que hacerlo, pero Juana me corregirá si me equivoco, esto tiene pinta de que es de los años 80, y si no voy equivocada, aquella zona se tenía que urbanizar, ses feixes. A mí me suena de haber oído hablar de ses feixes en el Parlamento. Y imagínate ahora si se hubiera urbanizado aquello, ¿cómo estaríamos, no?, con estas inundaciones tan catastróficas.
Sí, lo que
más... Aquesta part que compten en Ecane de ses feixes, que evidentment són edificis dels anys 70 i bé, que es varen fer en primera línia de mar, evidentment, per ses vistes que té el port d'Eivissa. I després hi ha sa zona del passeig marítim, que és on desemboquen actualment el torrent de la Llavanera i també el de Cas Capità, que són dos torrents o dos ramals que desemboquen allí mateix. La zona d'esports esportius, del passeig marítim, és zona guanyada a la mà. Allò era a la mà, l'aigua, i per fer esports esportius es van cimentar tota aquella zona, que és on ara hi ha els problemes de la Llavanera, no?, que allí desemboca, i evidentment quan baixen tanta força tot allò s'inunda. Són, bé, coses que es feren en el passat que, pensant, entenc que bé, es va preferir el benefici econòmic per damunt d'altres coses.
No, lo que pasa es que, claro, si esas casas no estuvieran ahí, ¿dónde viviría esa gente?
No, ya, no.
En Eivissa, quiero decir, concretamente en Eivissa,
no, sí, ahora
donde
sería
ya no queda
un problema,
ni,
una alternativa,
ni prácticamente
claro.
suelo urbanizable, ver, claro. Y ahí están sí que trabajando en serio con las áreas de transición rústico, porque es que se ha agotado el urbanizable en la mayoría de municipios. Lo que yo creo que habría que analizar es que, evidentemente, muchas cosas que se hacían hace 50 años hoy no se hacen, afortunadamente.
No, perdona, es que aquí
en
Palma tenemos la calle Torrente, la calle se llama la calle Torrente.
Y en muchas otras zonas, y aquí lo hemos padecido en Mallorca de una manera dramática también hace unos años, en San Llorenç, etcétera. Lo que yo sí que creo que es analizable es que hay un cambio estructural, es decir, en esta cuestión de las lluvias, en esta época del año además. Ayer veía unas imágenes también, creo que eran Antena 3, no recuerdo bien, en Valencia, de una zona, de un camping donde hay autocaravanas, etcétera. Es la tercera vez que se inunda en cuatro años. Claro, esto ya no es un fenómeno. Es decir, si se inunda tres veces en cuatro años y ya había estado 30 años sin inundarse, Está pasando algo. Y esto es algo que desde el punto de vista de la ingeniería y de los expertos y de la obra pública, de la obra civil, creo que exige una serie de inversiones que no estaban previstas hace 30 o 40 años, en una serie de canalizaciones, de embalses, etcétera, para que esto no sea un drama.
No, és que aquí, companys, entrem en un debat molt interessant i molt important, que és el debat sobre construir zones inundables i sobre la importància de no fer política i de fer cas als tècnics. No? És que hauria d'anar a missa el que un tècnic decideix al respecte i no hauria de fer-se en cap cas política al respecte. Parlant de política, perquè avui és un dia important, aquest dimarts migdia comença a la Cambra Autonòmica el debat i la votació de les propostes, recordeu, de les resolucions presentades per totes les formacions derivades del debat de política general de la setmana passada. Una d'elles, podem valorar-la perquè crec que també serà una de les que més repercussió podria tenir, és l'impost de turisme sostenible i com la presidenta del govern, Marga Proens, es va comprometre a dur aquesta reforma de l'impost de turisme sostenible. Què pot suposar? És una de les propostes també estrella. Després parlarem també de mesures respecte a l'habitatge, però si voleu, començant per aquesta en concret, l'ITS, Nekane.
Bueno, ahora estamos viviendo la ecotasa boomerang, ¿no? Ecotasa boomerang que se fue, parece que se había ido y nos ha vuelto. No sabemos si Proens cogerá el boomerang o pasará de largo y volverá dentro de unos años. Yo creo que ha llegado el momento de que PP y PSOE, porque con Vox es imposible contar para estos aspectos, yo creo que ha llegado el momento de verdad de que nos sentemos todos a reflexionar qué queremos ser de mayor, ¿no? Yo creo que hace tiempo que llega este debate. La presidenta Marga Proens ha demostrado que tiene astucia y supo ver que existe una preocupación transversal sobre la saturación turística, el exceso, el desborde de turismo en algunas épocas del año y creó la Mesa de la Sostenibilidad. Yo creo que no hay que perder esta oportunidad, sinceramente. Y para mí fue un error, espero que ahora lo corrijan, que los partidos de la oposición abandonaran esta mesa porque lo hicieron por cálculo político, evidentemente. Ahora creo que el PSOE se ha dado cuenta de que aquello fue una equivocación y ha rectificado. Es la sensación que tengo yo desde el pasado debate de la política general, donde hubo un cambio de tono y de actitud muy importante con respecto del PSOE con respecto a la presidenta.
És interessant el que diu Nekane, perquè igual que abans parlaven de zones inundables, són propostes que haurien de tenir acord, acord generalitzat per part dels polítics, no hauria d'haver divergències.
Serà molt difícil perquè s'acerquen eleccions i unes eleccions sempre ponen molt nerviosos a los partidos, però si no hubiera eleccions durante... A ver, no, estoy diciendo un disparate porque yo quiero que haya elecciones. Yo quiero que haya elecciones
siempre. Para trabajar más.
Yo quiero que haya elecciones siempre que los ciudadanos podamos votar y decidir.
Exacto, democracia.
¿Quién nos representa y qué
pero
va a hacer?
¿Cada cuatro años o cada seis meses?
No, pero quiero... No, cada cuatro años me va bien. Vale. Pero quiero decir que esto, que es muy bueno que haya elecciones, porque nos permite a los ciudadanos dar nuestra opinión y valorar a los políticos, poner la nota y decir, fuera, suspendido, vete de aquí, tiene unos inconvenientes, que es que como ahora mismo la vida está muy polarizada, es imposible llegar a acuerdos que son fundamentales para los ciudadanos, ¿no? Hace años esto era posible, ahora lo veo muy complicado. Entonces, creo que esta oportunidad que ha brindado la presidenta con la mesa de sostenibilidad no hay que perderla. Y creo que ha llegado el momento de que la oposición vuelva a la mesa y se planteen de verdad, con una perspectiva de 20 años, qué es lo que queremos hacer con el turismo en las islas.
Yo, vamos a ver, a mí como principio general, que en temas, esto que se suele llamar un poco de manera rimbombante, en cuestiones de Estado, ¿no? o de Estado autonómico, los dos principales partidos, los dos partidos que han gobernado esta comunidad alternativamente, se pongan de acuerdo, esto como principio general, en cualquier tema, me parece algo bueno. Por mucho que ahora se diga que si... que hay que polarizar la posición de la extrema izquierda, la posición de Vox, etcétera. A mí eso, como principio general, me parece bueno. Y en este tema también. Lo que yo no tengo tan claro, aunque me gustaría que Nekane tuviera razón, es si esto responde a una cuestión estratégica, es decir, a un cambio, como ha explicado Nekane, decir, bueno, esto no puede ser, aquí hay que sentarse. No puede ser de qué se habla que me opongo, un pim pam pum continuo, porque hay temas de suficiente calado, de importancia, trascendencia, como para ponerse de acuerdo, o realmente es un tema táctico. ¿Por qué puede ser un tema atractivo? Que quizá me equivoque. Bueno, porque yo creo que en estos momentos, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, si hay un partido al que no le interesa que se convoquen de una manera inmediata o a corto plazo elecciones, es al Partido Socialista. Sí. El Partido Socialista está en una situación interna complicada, de liderazgo, con Francina Armengol en Madrid, bueno, aquí, en fin, todos los problemas que sería un poco largo explicar ahora. Entonces, claro, si se planteara una situación de bloqueo total en el Parlamento y la presidenta Provence pues dijera, se acaba, no voy a pasar un vía crucis cada martes aquí, que todo el mundo me está dando tal y no puedo sacar propuestas, anticipo las elecciones. Esto al partido que menos le conviene es al Partido Socialista. A mí me gustaría pensar lo que tú dices, Nekane, que esto es un cambio estratégico, vamos a sentarnos y vamos a ver en qué nos podemos poner de acuerdo, y no pensar que es decir, bueno, vamos a ver que no se tense demasiado, porque si esto se tensa demasiado y la legislatura entra en vía muerta, el Partido Socialista a corto plazo tiene un problema electoral.
Sí, y el PP también, ¿eh? Yo creo que aquí, perdón, tenemos a Juana
por Ibiza. Ahora le trasladaré
tenemos a Juana por Ibiza, pero yo creo que el PP también, al PP ahora no le interesa nada convocar elecciones, porque nada de nada de nada, porque si ahora tiene que tragarse, con perdón por la expresión, a Vox, ni te cuento si hay elecciones teniendo a Vox exigiendo la Consejería de Educación. Cuidadito, ¿eh? O sea, que yo creo que... Sí, cuidado.
Juana, no,
pero perdón.
Muy interesante que plantees ya al compañero de Cabanecane.
Sí, solamente quiero decir una cosa. Yo creo que el PSOE efectivamente funciona por estrategia y también por táctica, las dos cosas. Vale. Pero no por miedo a elecciones. Yo creo que él también ha dicho, ¿quieres Ecotasa, Provence, de verdad? Tome Ecotasa. Pues venga, adelante, a ver qué opinan los empresarios, a ver si lo sacas adelante.
Per si qualcú s'incorpora en aquest moment, seguim a través de la ràdio, a través de la televisió, analitzant amb els nostres tertulians que avui comença la Cambra Autonòmica el debat i la votació de totes aquestes propostes de la setmana passada del debat de política general. Estàvem parlant de l'impost de turisme sostenible i aquí feien una valoració de, per una banda, què hi ha al darrere d'apartar-se de la taula de sostenibilitat, no? De deixar-la de banda, de generar aquestes divergències, i després també plantejàveu què hi ha darrere d'aquest apropament entre Partit Popular i Partit Socialista respecte a l'impost de turisme sostenible, i Vox quedaria al marge. No sé si ho he fet bé, un resum molt ràpid de tot el que s'ha dit, que no és poc, Juanan?
Sí, com deies, evidentment no hem d'oblidar que els números en el Parlament Balear són els que són, i que Vox, ja ho hem vist els darrers anys, els darrers temps, és un soci des que poc et pots fiar, que a la mínima et deixa tirat. La presidenta Provence fa un any que anunciava o que deia que volia augmentar l'ecotaxes mesos forts de l'estiu i que volia rebaixar-la o llevar-la en l'hivern, i jo crec que no, això evidentment no se li ha fuit des cap, i, però clar, sap que amb aquesta qüestió en Vox no hi pot comptar, i si ella rep el suport del Partit Socialista i de més, i encara que siguin partits d'esquerres, jo crec que no el rebutjarà. Jo crec que els sous de l'ecotaxa són uns sous que li van bé en el govern després d'haver fet una rebaixa important d'impostos amb altres qüestions, i bé, s'està vent que els sous que van a l'ecotaxa van per projectes que ja estan aprovats, que ja estan licitats i adjudicats, i que en poc temps, en pocs mesos, prenen forma. Jo sobre si convé o no eleccions en el Partit Socialista, en el Partit Popular, en els periodistes sí que mos convé, no? Perquè en els periodistes mos agrada aquest tipus de feina. Jo estic més amb en José Manuel, que evidentment jo crec que en el Partit Socialista ara no li convé. Tenen a Francina Armengol, crec que a Madrid. Sí que té un ull pendent de lo que passa a les Illes Balears, però ara el veig un poc que els agafarien en sopeu canviat. I s'haurà de veure si en Amarga Provence és capaç d'aprovar els pressupostos per l'any que ve, o si no és capaç, quina posició pren, i si pren alguna decisió com aquestes eleccions que es deia, no? que el Partit Popular a les comunitats autònomes per lo millor feia un super mes de març amb un diumenge amb eleccions a les comunitats on governa. Haurem d'esperar les pròximes setmanes i a veure si, com avancen aquests pressupostos a les illes.
Has dit aprovar els pressupostos i aquí tot d'una les cares dels teus contertulis ja deien no, impossible, no? Els he trobat amb molts de dubtes sobre aquesta possibilitat.
Mira, jo precisament publico una informació en l'última hora que todavía no se ha aprovado por el govern aún no ha aprobado el techo de gasto. El techo de gasto lo tendría que aprobar el Parlamento. O sea, en la hipótesis de que el gobierno apruebe el techo de gasto este viernes, luego lo tiene que ratificar el Parlamento, y aquí ya te digo yo que Vox va a decirle...
En 10 segundos más de publicidad.
Que no.
No, el techo de gasto fue la primera votación que perdió Provence, lo primero que le tumbó Vox. Yo veo muy lejos.
También.
Imposible no me atrevo, porque la política hoy a decir algo imposible...
No, puede ser en junio complicado. Del año que viene, como ha sido este
Pero
este
lo veo francamente complicado.
9:34, el bisturí, uns consells i reprenem aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Recibimos con alta intensidad la noticia del día. El regalo de Reyes. El resto flotante de nuestra ultraizquierda balear que faltaba. Luz y Bon y otras chicas del montón que diría el manchego. Sufridoras de torturas VIP, de torturas de baja intensidad, según sus propias y tortuosas palabras. Una bienvenida que merece quien regresa creyendo que ha ido a algún lugar a hacer algo para alguien. Que hace como que va a salvar a quien no llega ni a ver. Como que lleva algo que no lleva. En un viaje a la Ulises, lleno de cantos de sirena. Y que no solo no salva a nada ni a nadie, sino que hay que poner dinero entre todos para todas esas salvaciones. Si el triste éxito de una misión es que se hable de ti, es que se hable de un conflicto, de una guerra de la que lleva hablándose como poco desde hace 77 años, si crees que triunfas como la Coca-Cola porque se habla de la misma flotilla que lleva mandándose desde hace 15 años, la única realidad que puedes ver es volver con el pañuelo entre las piernas. Haber reconocido, eso ha dicho la llegante, la comisión de un delito por agredir a un funcionario israelí. El nuevo pacifismo mallorquín. Navegas hacia la defensa de un conflicto político en el que nadie te ha dado vela. Te eriges como salvador sin que nadie te lo pida. Y cuando lógicamente fracasas, te reconoces víctima para que previa publicidad y en la batalla oportuna, presuntamente, puedan votarte para seguir financiando los delirios que no podrías pagarte con tu trabajo. Y ya mañana, siempre de vuelta. Más.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back.
9:37, continua en la nostra tertúlia, tot i que la nostra tertúlia també continua durant la publicitat, perquè és vera que el temps mos passa volant, abordant tot el que suposa l'actualitat d'aquest dimarts, dia 14, que també passa, per cert, per la migració. I tenim molt d'ítems al respecte, perquè per una banda, el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, compareix a la Comissió d'Insularitat per respondre sobre la crisi migratòria de les illes al Senat. Després tenim una reunió demà a Brussel·les per part de la presidenta del govern, Marga Proens, amb el comissari d'Interior, Magnus Brugner, abordant la crisi migratòria que viu les Balears. El Tribunal Suprem, per una altra banda, ha rebutjat la petició del govern de suspendre de manera urgent el trasllat de menors no acompanyats a les Balears. Podem dir que en matèria de migració, ara mateix l'actualitat es veu envoltada de moltes notícies que tenen a veure. Juan, entens tu ara el torn de paraula? Pots començar per qualsevol d'aquests ítems que just acab de nomenar.
Sí, jo m'agradaria recordar que la setmana passada la vicepresidenta Estarelles tenia prevista una reunió amb l'ambaixador d'Algèria aquí a Espanya i que bé, per les fortes plogudes de dijous a les Pitiuses no es va produir. I més que res era una reunió que es feia, no?, pel fet que el govern espanyol pareix que hagi dimitit per les seues funcions diplomàtiques amb aquest país del nord d'Àfrica, que recordem és d'on parteixen la immensa majoria de barques que després rebam a les nostres illes. Jo crec que la clau, evidentment, rau amb aquesta feina diplomàtica que s'ha de reprendre, perquè per molt que s'hagin enfadat pel tema de Sàhara, jo crec que són unes relacions que s'han de tornar. Jo crec que Espanya i Algèria s'han de seure damunt la taula i posar les cartes damunt la taula i negociar, a veure com es pot solucionar d'alguna manera aquesta qüestió. El govern espanyol jo crec que ha de fer més amb aquest assumpte, perquè no pot deixar que siguin Balears es que negociï o es que faci aquesta funció. És una immigració, és una funció de l'Estat i jo crec que hauria de reprendre aquesta feina amb Algèria.
José Manuel Nekane, respecte a tot el que està passant en matèria de migració, que no és poc, perquè han comentat diversos escenaris. Si vols, Nekane, ja que tu darrerament has escrit sobre aquesta qüestió, m'agradaria centrar-me en la reunió de Brussel·les de demà, perquè què pot suposar aquest encontre? És per reconèixer la ruta? És per reconèixer la realitat migratòria de les illes?
Bueno, yo creo que la presidenta planteara, yo no he hablado con ella en los últimos días porque estaba muy ocupada entre las inundaciones y el debate de política general, la verdad, porque otra cosa tengo que decir, que también se ha actuado muy bien en las inundaciones de Ibiza, ¿eh? Hay que decir que el gobierno lo ha hecho bastante bien.
Y ha habido unidad política también,
hacen,
¿eh?
Cuando hacen mal las cosas lo decimos, cuando lo hacen bien yo creo que también merece la pena decirlo. Pero bueno, vuelvo. Yo creo que lo que va a plantear la presidenta, por lo que ha venido diciendo en los últimos meses, es a ver si hay la posibilidad de que Frontex venga aquí como primer control de eficacia, para como barrera para que la ruta migratoria, o sea, las mafias que trafican con personas humanas, saben que aquí esto está un poco desarbolado. Entonces, por Marruecos es complicado, por Libia, o sea, a través de Italia se complica, y han descubierto que aquí hay un hueco, en Baleares hay un hueco. Entonces, la ruta migratoria, el avance de la ruta migratoria hacia Baleares, probablemente se debe a que otras rutas son mucho más complicadas. Entonces, yo creo que la presidenta irá ahí a plantear, oye, que ponernos aquí una primera unidad de intervención, de vigilancia, para hacer de tapón y que por aquí ya no lleguen las mafias traficando con personas hacia Baleares. Sospecho que esta será una de las cosas que planteará, ¿no? Porque además Frontex, en el último informe de, creo que es del mes de mayo, ya alertaba de que no se tiene la seguridad absoluta de quién entra con, claro, por esta
por
ruta.
Supuesto. Por supuesto. No,
porque, claro, el delegado del gobierno, yo tuve la ocasión de preguntarle en una ocasión y le digo, no, la policía hace un control exhaustivo de quién entra. Y le digo, a ver, me pareció muy optimista porque muchos de ellos, por supuesto, vienen sin documentación a propósito.
Obviamente.
Entonces, Frontex ya alerta precisamente en la ruta de Baleares de que no se sabe muy bien quién entra aquí y con qué fines. Y hablaba específicamente, no vamos a asustar a la gente, no hablaba de terrorismo, hablaba básicamente de tráfico de drogas, ¿eh? Es decir, hay gente que aprovecha esta ruta.
Nekane, fíjate para qué poco creíble es eso que dice el delegado del gobierno cuando antes, pocos días antes, había dicho que, bueno, que no nos pongamos nerviosos, que al final Mallorca y Baleares es un sitio de paso.
Se van todos.
Que es lo que hacen, estabularlos como ha ganado en esto que han hecho ahí en la estación marítima, ponerlos en un barco y dejarlos en la península para que luego vayan hacia otros países o hacia otras comunidades por un tema de reagrupamiento familiar. Pero fíjate que antes hablábamos de cuestiones de Estado, entre comillas, y hablábamos del ITS, de la ICOTASA. Bueno, fíjate si no será esto un tema de Estado, ¿no? Como para ponerse de acuerdo. Primero, no normalicemos que la consejera de presidencia de una comunidad se tenga que reunir con un embajador de un país extranjero. No, lo digo porque lo estamos diciendo como si fuera una noticia, y a mí me parece un síntoma de que algo no funciona. Las relaciones exteriores son una competencia exclusiva del gobierno del Estado, del gobierno central.
Tengo información
que ha dimitido. En este tema, el gobierno ha dimitido.
Que ha habido cierta tensión por esta reunión.
Claro, evidentemente que la ha habido, claro, porque se está metiendo en un jardín, pero claro, se está metiendo en un jardín en el que no se mete el ministro de Exteriores. Uh-huh. Yo quiero recordar que cuando hubo la crisis brutal hace unos años de los cayucos que salían de Marruecos, se fue a Marruecos y se fue a Mauritania. Y se fue a Senegal y se llegó a acuerdos allí, bueno, más o menos efectivos con los gobiernos, tanto por gobiernos de Zapatero como por gobiernos de Rajoy.
Es no, decir, y Sánchez lo ha hecho también, ¿eh? Claro, Sánchez lo, sí, lo ha hecho en Mauritania.
Sí, y en Marruecos. Pero no, en Argelia
que,
no.
No, eso quiero decir, que claro, lo ha hecho allá.
Claro, en Argelia no. Lo y lo que tenemos como una ruta consolidada, clarísima, se niegue mil veces a reconocerlo el gobierno o el delegado del gobierno, es que hay una ruta consolidada desde Argelia en estos momentos, porque como tú bien has explicado bien, ahí hay un forat. Uh-huh. Entonces, que haya que ir a Frontex de nuevo, la presidenta de una comunidad autónoma, a reclamar esto, es otra anomalía. Uh-huh. Hay que explicarlo. Uh-huh. Y quiero recordar que el director de Frontex, cuando la última crisis en Canarias, tuvo que decirle al ministro Marlaska que no le había solicitado ninguna ayuda. Y el ministro Marlaska respondió que es que no era necesario. Uh-huh. Claro, esto es una cosa que te deja totalmente sorprendido. Y termino con una cosa. Yo soy pesimista en este tema, en cuanto al tema de que haya un acuerdo entre PSOE, PP, es decir, con las, en el enorme poder territorial que acumula el PP, además en dos comunidades especialmente castigadas como son Canarias y Baleares, porque es que yo tengo la sensación de que esto, cuanto peor mejor para el Partido Socialista. Es decir, esto es un chorro de votos para Vox impresionante. De hecho, ahora comentábamos en la publicidad que la mayoría de las propuestas que lleva hoy a votación después del debate de la comunidad Vox son sobre inmigración.
Este es un importante tema, la que me gustaría hablar después
que
de
preocupa,
para no pisarle.
Este es un tema que sale incluso en el CIS, es decir, la gente, este es un tema que le preocupa, y Vox hace un discurso populista, de brocha gorda, de soluciones a voleo, que está calando una parte importante del electorado, sobre todo en el más joven.
Juanan, sobre la implicació de Frontex i què pot suposar?
Pues no ho sé, no sé què pot suposar, la veritat. No sé si seria un efecte dissuasiu per part d'aquestes màfies de dir, ep, ara sí que tenim aquí una policia seriosa que quan ens allunyam un poc de les nostres costes mos atura, mos fa tornar endarrere, no ho sé. Tampoc sé quin poder té el govern balear per activar Frontex, no? Jo crec que hauria de ser el govern de l'Estat el que demanàs aquesta ajuda, i coincideix amb en Barquero, no? Que sembla que amb aquesta qüestió d'immigració a la mar Mediterrània el govern espanyol no està ni se l'espera que sol dir. I també coincideix amb el José Manuel, no? que per ells sembla ser que quan pitjor mos vaig aquí amb aquesta qüestió, per el Partit Socialista li anirà millor, no? Perquè serà un caladero de Vox per a Vox molt important, que evidentment li llevarà suport en el Partit Popular. I d'aquí aquest enduriment les últimes setmanes del discurs del Partit Popular. Fa 3 setmanes va venir Feijó, recordem que va venir a Formentera a parlar d'immigració, a dir que aquí no hi ha lloc pels immigrants que delinqueixin, que se'ls tornarà, i que pels menors també hauria d'haver-hi una solució, que la solució és que tornin amb els seus pares, una cosa que, evidentment, si des d'aquí a Eivissa o des de Formentera no sap ni uh-huh. tan sols qui són, evidentment és impossible tornar-los en el seu lloc.
Yo siento discrepar con vosotros dos. No creo que el PSOE busque manifiestamente y descaradamente que cuanto peor mejor. No lo creo. No lo creo porque Vox ya nos ha ganado a todos. Vox ya ha tenido su primer triunfo haciéndonos creer a todos de que la inmigración es el principal problema de España. Uh-huh. ¿Eh? Y ha tenido la primera victoria. Ha conseguido engañarnos a todos porque no es el principal problema. No es mi principal problema la inmigración. Y no es el principal problema del ciudadano, del autónomo que se levanta, del autónomo de Ibiza que tiene su casa inundada y no tiene ahora cómo abrir.
Las enquestes diuen que es l'habitatge.
Clarísimo. Pero después la inmigración. ¿Es el principal problema? No. ¿Es un problema? Sí. Es un problema importante. Es un problema importante la inmigración. Efectivamente, hay que controlar la inmigración ilegal. Es un problema fundamental. Pero no es el primer problema en los ciudadanos de Baleares. Vox nos ha ganado y nos ha metido en este marco mental.
Pero es un discurso nacional. O sea, no nos centremos solo
en
aquí.
No hablo de Baleares. No.
Percepción de inseguridad que una parte importante de la población, por los discursos que sean, asocian a la inmigración ilegal.
Pero perdona, que ahora me he enrollado efectivamente como a veces me pasa. Quería ir al hecho nacional, no hablo de Baleares, hablo de toda España, que ha conseguido que los españoles creamos que nuestro primer problema, bueno...
Bueno, a lo mejor no solo ha sido Vox, a lo mejor hay señores y señoras de cierta edad que tienen una percepción de inseguridad, pero... que es algo muy personal... Y que al margen de lo que diga don Santiago Abascal, pues
bueno,
pueden tener
en cualquier
esa percepción,
caso,
¿no?
Permítame que le ponga esta medalla a Vox y espero no ponerle nunca ninguna otra. Esta medalla la tiene, ¿vale? La tiene. Ha conseguido en este marco colectivo que creamos que esto es un problema. Y vuelvo a lo que decías de que el PSOE, cuanto peor, mejor. No lo creo. Porque en este marco colectivo en el que nos ha metido Vox, también está el PSOE. También hay votantes del PSOE. També hi ha votants del PSOE que creuen que resulta que tenim un problema amb la immigració.
Només ens queden 10 minuts i encara tenim alguns consells que compartir amb oients i espectadors. Petita pausa, reprenem aquest debat tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx. Tens WhatsApp i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. En Eroski te bajamos el precio en más de 40 productos de panadería. Como la hogaza campestre elaborada con masa madre de 430 gramos a 1,99 euros. Quien bien te quiere, te baja el precio del pan. Eroski contigo. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Ens queden 9 minuts i ara estaven debatint la quantitat de temes que encara tenim per compartir amb oients i espectadors. El primer, actualitat del dia. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que avui durà el Consell de Ministres noves mesures en matèria d'habitatge, encara que no ha precisat exactament quines seran. Vos demano una ronda ràpida sobre quines podrien ser aquestes noves mesures. Encara no tenim més informació, Necane. T'atreveries a dir sobre què podrien versar?
No estoy segura, no tengo ni idea de qué puede anunciar la ministra ahora. Espero que no anuncie lo que anunciaron el otro día, que ella haría si pudiera. Tal cual dijo, yo aplicaría un 155 en vivienda a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Me quedo yo con las competencias de las comunidades autónomas y hago yo lo que me da la gana porque ellas no quieren hacer lo que yo quiero.
Claro.
Esto me parece lamentable. Entonces espero, yo diría que esto no lo puede hacer porque el Tribunal Constitucional lo tumbaría en el minuto 2.
¿Podría pasar por habitatge de protecció oficial?
Muy rápido. Yo escuché el otro día una entrevista con la ministra de Vivienda, creo que fue donde Alsina, en Onda Cero, se puede decir, dedicó el 80% a pegar palos al Partido Popular. Hombre, cuando las competencias están transferidas y tú tienes que buscar algún tipo de acuerdo, hombre, no sé si es la estrategia más solvente para intentar llegar a acuerdos. En cualquier caso, a mí estoy completamente de acuerdo con Nekane. Lo que creo que no tiene un pase es esa especie de federalismo a beneficio inventario, ¿no? O fijo discontinuo. Es decir, para lo que me conviene soy el más federalista del mundo, ¿eh? Y para lo que no, 155. Y como las comunidades autónomas, la gente es idiota, se equivoca y vota un partido que no es el mío, que tiene otras ideas, entonces aquí sí que repliego todas las competencias para hacer yo lo que quiero hacer. Hombre, me parece poco coherente.
Juan, en un titular sobre què podria anunciar la ministra d'Habitatge avui. Quines mesures?
Jo no ho sé, però jo m'agradaria que, per exemple, es llevassin traves a tot el que pugui ser la construcció de vivenda, però us assequibles, no? Si alguna cosa pot fer l'Estat, jo el que entendria que és que es necessiten més vivendes i per fer baixar el preu, evidentment. I bé, jo el que esperaria o el que desitjaria més que res, no?, és que l'Estat no posés tantes traves i que fos més fàcil fer habitatge assequible aquí a les nostres illes.
Estirem pendents de l'anunci d'aquestes mesures. L'habitatge és una de les principals preocupacions dels espanyols. D'això no hi ha cap dubte. Vos record, si mos duís seguint des de les 9, la nostra frase del dia avui era: ens aproparem, però feis una feina fantàstica. Per si qualcú no sap ben bé de què se trata, és una frase que va dir ahir Donald Trump al president Pedro Sánchez sobre la inversió en defensa a Espanya. I també hem valorat, just a l'inici del programa, com la salutació era una forma, no?, de ferrada de mans tan forta que sembla que el president Trump s'endú el president Sánchez al seu terreny, no? Fins i tot mos hem atrevit a valorar el gest de protocol. Què vos sembla aquesta indicació sobre la inversió en defensa a través d'aquesta salutació de mans que estem comentant?
Bueno, yo es que estaba trabajando ayer cuando se producía esto y había imágenes en directo y las estaba viendo y realmente no fue de los más efusivos, ¿eh? O sea, algún otro mandatario
le dio
unos meneos. Sí, sí, pero esto lo hace siempre, ¿eh? Y vale. Es algo que yo creo que esto, un psicólogo, aquí hay un lenguaje corporal clarísimo, lo hace a menudo, esto de arrastrar como es un signo de poder, evidentemente. Es decir, aquí mando yo y tú vienes. Alguien pensaba que le iba a hacer un feo. Yo creo que este señor, aparte de tuitear o escribir cosas muy tal y cual, no tiene un pelo de tonto. Y sabe perfectamente que este era un momento de gloria, ese no era el momento de tal. Pero lo que yo no tengo tan claro es ese comentario que hizo, de que lo estáis haciendo muy bien. Yo no sé, de verdad lo digo, no sé si se lo decía a los españoles, representados allí por el presidente del gobierno, o se lo decía a otros miembros de la OTAN, que también estaban detrás, como diciendo, estáis presionando muy bien. No tengo muy bien que fuera una felicitación. Y si lo era, desde luego estaba cargada de ironía.
Yo tengo hasta la duda de si se confundió
de país. Puede ser.
De no presidente.
No, y confundió a Pedro Sánchez con Justin Trudeau, no sé.
Puede ser, puede ser.
Sí, porque
o con Angela Merkel.
Creo que el presidente ha dicho que estaba sorprés, ¿no? Para que es, ¿no? Creo que
viniendo de donde venimos, de las relaciones bilaterales o de las relaciones desde España hacia Estados Unidos, llama muchísimo la atención todo esta efusividad de Donald Trump, pero es verdad, yo coincido que yo no creo que había ironía, no creo que hubiera ironía allí. Ahora no entiendo el sentido de esta frase realmente viniendo de donde venimos. Y
bueno, no era el día de liarla allí, era su momento de gloria.
Pero perdona, si Donald Trump ayer, impector, ya se había colgado el premio Nobel de la Paz. Él iba ayer de emperador del mundo. Y hay que decirle una cosa a Donald Trump, que bueno, mira, no te digo que haya una paz en Gaza, pero ha habido un alto el fuego.
Han dejado de caer bombas.
Exactamente.
Ha
habido un alto el fuego.
Tres minuts, un minut per on, perquè no volen deixar sense valorar una notícia, està en construcció, perquè encara no és una realitat, però la base aèria de Sant Joan, anexa a l'aeroport de Palma, passarà a comptar amb un important magatzem logístic que durà debat, han pensat, entre la societat balear. La realitat és que l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai té previst construir just en aquest recinte un magatzem per missils, bombes i diferents materials explosius. José Manuel.
Yo es que es un tema nostálgico. Me fastidia reconocer que tengo tantos años, pero yo es que he hecho el servicio militar en el polvorín de Puntiró, del Ejército del Aire, en la carretera vieja de Sineo. Y yo recuerdo aquellas guardias que prácticamente ni bajábamos aquel polvorín, aquellos barracones que estaban abajo, en el barranco. Y era como un misterio de decir, ¿qué hay aquí? ¿No? Hasta que al final un mando te decía, pero si ahí hay tres granades sin espoleta, o sea, no hi ha nada.
Però per què penseu, si penseu, que podria dur polèmica, tal com en sent alguns diaris, Juana?
Bé, tot el que té a veure amb l'exèrcit i amb guerres i bombes sempre, sempre és polèmic, no? I més en unes illes en què la nostra indústria està clar quina és, que és el turisme, però bé, evidentment és formar part d'una organització com l'OTAN té aquestes coses, vull dir, és per lo bo i també per lo dolent. Si estem sent defensats per aquesta aliança, el més lògic és que si és necessari aquí és tenir un magatzem amb aquest tipus d'armament, se li doni llum verda, com no podria ser d'altra manera.
Nekane?
Bueno, yo es que tener, a mí me parece, a mí me inquieta, ¿eh? A mí me inquieta, a ver, que no va a pasar nada.
No, y una central nuclear.
Sí, efectivamente, es que está muy bien.
Un vertedero.
Bueno, efectivamente, hay que externalizar todo lo que no queremos, ¿no?
NIMBY, no en mi patio trasero, ¿no?
Hay que construir una isla artificial y poner allí todo lo que no queremos. No, yo, a mí me parece, a mí no me gusta nada la idea de tener un almacén de bombas y misiles al lado de Palma y al lado del aeropuerto, lo tengo que decir, a mí no me gusta nada. Que vale que somos de la OTAN, pues sí, somos de la OTAN, pero pues puedo decir que no me gusta, ¿no? Que me lo tendré que comer, me lo tendré que comer. Que me gusta, pues no.
Exacto, yo estoy de acuerdo.
Juana, José Manuel, Nekane, moltíssimes gràcies. Bon dimarts a
vosaltres. Adiós, adiós.
Gràcies, bon dia.
Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una reprenem aquesta segona hora de programa, també ben pendents del temps, de la meteorologia i focalitzant a Eivissa, sobretot per sobre l'impacte d'aquestes darreres pluges, tant en els comerciants com per part de les infraestructures. Carretera de l'aeroport ja oberta, per cert. Tornem tot d'una.